Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tornarà a la normalitat demà, un cop s'ha pogut estabilitzar la coberta afectada pel temporal ahir al vespre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El mig miler d'estudiants d'aquesta escola del centre tornaran demà a classe. No obstant això, entraran per una porta lateral situada al carrer Fèlix Amat per tal de reduir riscos. Dolors Duran és directora del Joanot.
En principi l'Ajuntament, com a mesura d'emergència, doncs posarà uns tendals també i tal per protegir una xarxa, perquè no es pugui, si no trencar almenys, que no puguin caure, no?, més trossos de coberta. I mentrestant, doncs, el que farem de moment, si més no, aquesta setmana és accedir a l'escola per una altra porta.
És una conseqüència més del temporal Glòria, que ha deixat un bon grapat d'incidències lleus a la ciutat.
La Crida porta el nomenament d'un tresorer accidental a la Comissió d'Ètica Pública.
Des de la formació consideren que el nou tresorer, Josep Avellan, no és un perfil neutral, ja que va ser càrrec de confiança en anteriors mandats socialistes i, a més, està sent investigat en el cas Mercuri. Des del govern, en canvi, assenyalen que Avellan també va ocupar dos càrrecs durant el mandat de Matías Sarracán.
La meitat de casos que arriben al servei de mediació són per conflictes veïnals.
Aquest 2019 ho han suposat 122 dels 251 casos totals. De cara a aquest any, una de les novetats del servei serà que posarà en marxa mediació al barri de Sant Julià per solucionar problemes de convivències concretes.
En esports, la setena victòria consecutiva del Sabadell a la Nova Creu Alta ha estat el debut del migcampista Marc Bellalta.
El jugador del filial va disputar l'últim quart d'hora de l'enfrontament contra l'Atlético Levante. Bellalta, de 20 anys, està en dinàmica del primer equip als entrenaments i confia poder seguir sumar minuts a la segona B.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, en ple temporal que dura des d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores i de cara a demà? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica continua inestable i s'observa precipitació a bona part de Catalunya, que a més serà localment intensa a punts de les Terres de l'Ebre. Aquesta precipitació podrà anar acompanyada de tempesta i localment de neu granulada. La cota de neu voltarà als 1.200 metres. A banda, se superen els 100 litres per metre quadrat acumulats en el que portem d'episodi a nombrosos municipis i en concret a Cassà de la Selva, que porten prop de 200 litres per metre quadrat. Amb tot, és important destacar i tenir precaució amb el vent, que bufa molt fort al litoral i al prelitoral, així com a la situació marítima per onades que superen els 6 metres d'altura. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, trobem nombroses incidències al conjunt de la xarxa viària catalana, totes marcades per aquest temporal Glòria, però ens centrem en la xarxa viària més propera a Sabadell, encara poc afectada per aquest temporal. A la B30 trobem 1,5 km de retencions a Barberà en sentit sud i 4 km de cua a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i Nou Barris també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, l'escola Joanot Elisenda al centre torna a la normalitat a partir de demà. El mig miler d'alumnes del col·legi tornaran a omplir les aules que avui s'han buidat de forma obligada per la caiguda d'una part de la coberta de l'edifici. Després de comprovar que la seguretat estava garantida, la direcció de l'escola, els tècnics municipals i els representants del Departament d'Educació han acordat que demà dimecres es reprenguin les classes. Ara bé, es prendran algunes mesures per evitar nous ensurts a l'espera de la substitució definitiva de la coberta malmesa.
Així és, d'una banda, els operaris de l'Ajuntament han assegurat amb una xarxa la coberta per evitar que el vent faci caure més trossos. De l'altra, els alumnes accediran aquests dies per una porta que no és l'habitual i que està situada pel carrer Fèlix Amat. La directora del Joanot Elisenda, Dolors Duran, ha explicat que ja es va fer el mateix quan altres parts de l'estructura van caure durant les anteriors ventades.
Ja es va trencar i algun tros de coberta i ja vam haver de fer el mateix. Es va, des de l'Ajuntament van assegurar alguns trossos perquè no s'arrenquessin, no es trenquessin més, i també vam canviar, doncs, això, l'accés, la porta d'accés a l'escola, la vam canviar, no era la porta on entra, on s'entra habitualment, i és el que tornarem a fer ara, perquè està més allunyada de la coberta.
Tot plegat a l'espera que es canviï de forma definitiva la coberta. La Generalitat ja té a punt el projecte amb un cost superior als 100.000 euros i que no s'ha pogut executar fins ara perquè els pressupostos es mantenien prorrogats. La presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Centre, Carlota Vives, ha lamentat la lentitud amb què actuen les administracions quan es tracta de l'educació pública.
Triguen molt en reaccionar. O sigui, aquesta coberta s'ha de canviar, s'ha de canviar sencera. Van venir uns tècnics, la van fixar i van dir que ja era segura. Torna a haver una ventolada i torna a saltar la coberta, però aquest cop ha sigut encara més exagerat, no? Clar, llavors ens dius, bueno, com és que això no solucionen ràpid? És que estem parlant de 484 alumnes, eh? És que no sé, no sé en què pensen. Llavors també hi ha canvis de govern i totes aquestes històries es van passant la pilota uns als altres. Bueno, no sé, és una mica un cachondeo.
Tot i això, Vives ha agraït l'agilitat amb què la direcció de l'escola va gestionar l'episodi d'ahir i la suspensió de les classes avui. De fet, la direcció i l'Ajuntament van acordar que les famílies que no tinguessin on deixar els fills podien portar-los al Conservatori de Música, on hi haurien mestres de l'escola per atendre'ls, una mesura a la qual només s'han acollit 6 famílies.
A banda de la suspensió de les classes, el Joanot Elisenda, al pas del temporal Glòria per la ciutat, ha requerit que la policia municipal hagi atès 24 incidències de poca rellevància fins les 2 del migdia. El vent ha tombat una dotzena d'arbres o branques, també hi ha hagut elements despenjats, senyals de trànsit destrossades o moviment en contenidors. Al carrer de Puigmajor ha caigut un arbre a la via pública. Els bombers ahir van fer més d'un centenar de serveis.
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha dit que continuen fent un seguiment al minut sobre l'evolució del temporal que ha de començar a remetre aquesta nit. També s'està monitoritzant la situació al Ripoll davant d'una possible crescuda del cabal. Cortés ja ha anunciat que s'han tallat tots els seus passos i ha demanat no acostar i per evitar accidents.
La situació del riu Ripoll es va seguint monitoritzant de forma constant en funció de si es preveu que augmenti el cabdal, no només perquè plogui aquí, sinó perquè plogui a la capçalera. En aquest cas sí que es tallaran els accessos a les passeres. De tota manera, encara que no estiguin tancats, sí que fa una crida a no anar a aquelles zones i a desplaçar-se amb precaució per totes aquestes zones més properes a les zones a l'aigua, no? A les zones més inundables, que encara que no estiguin tallades, doncs la situació requereix que tothom estigui al doble d'atenta i que per tant es condueixi amb més precaució i que no s'accedeixi en aquestes zones.
D'altra banda, fruit de la caiguda de diferents elements i el risc de caiguda d'arbres, s'han tancat tots els accessos al cementiri. Malgrat això, durant part del matí s'ha mantingut oberta la porta principal. Cortés també ha explicat que aquesta nit es tornarà a activar la unitat d'emergència social de la Creu Roja per atendre aquelles persones que viuen al carrer.
I el temporal està castigant durament les terres gironines i també el delta de l'Ebre. El mar ha inundat més de 3.000 hectàrees d'arrossars al sud del país. Ha desaparegut la barra del Trabucador i alguns camins agrícoles estan inundats i no s'hi pot circular. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha dit que caldrà actuar urgentment al Delta.
La resta de la Costa Daurada també ha estat afectada i nombroses platges han desaparegut, per exemple, la de Salou. Les incidències també han estat greus a Girona, que està en alerta per risc d'inundació del riu Unyà. Els aiguats acumulen quantitats de més de 200 litres a l'Empordà i s'han registrat onades de 14 metres. Es recomana no acostar-se ni a les lleres dels rius ni al mar, on ha plogut tan intensament. Pel que fa a les ventades, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 38 persones a causa del fort vent i 32 han hagut de requerir trasllat, entre elles una de greu a Cornellà a causa d'una contusió. 12.000 alumnes no han anat a classe i 400.000 abonats s'han quedat sense llum.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Aparquem la informació relativa al temporal Glòria i abordem altres qüestions com la renovació i humanització de la planta de pediatria del Taulí, que començarà l'estiu del 2021. Ho han confirmat al programa al matí d'aquesta emissora els impulsors del projecte Una onada de petits somriures, que durant 2 anys i mig han buscat els recursos necessaris perquè els nens visquin millor el seu pas per l'hospital. La data d'inici d'aquestes obres està estretament vinculada a la construcció de les dues noves plantes del servei d'urgències.
Un cop acabat l'anomenat projecte Frontal Gran Via, hi haurà canvis en la distribució de plantes actuals. Concretament, traumatologia passaria a la segona planta, més a prop de quiròfans, i pediatria es traslladaria a la quarta. Per tant, la humanització de la planta pediàtrica es farà en la nova ubicació. Pel que fa als recursos, una onada de petits somriures ha recaptat fins ara 150.000 euros per fer aquesta remodelació. Tot i que està lluny dels 400.000 euros previstos inicialment, Aleix Riu i Roger Sales asseguren que no serà un problema, ja que el pressupost inicial contemplava contractar una empresa externa per tirar endavant el projecte, mentre que ara es farà amb actors de la ciutat.
Aquests 400.000 realment ara no són reals. Es tracta de que quan tanquem, mirem el que tinguem com més millor, i el projecte no està vinculat a arribar a aquesta xifra en cap cas.
O sigui, es pot tirar endavant?
Segur.
Sí, no sé, es farà, sí, segur. Al final serà adequar el que tinguem al que es vulgui fer.
El projecte per transformar la planta pediàtrica l'estan dissenyant els alumnes de l'ESDI arran d'un conveni signat el novembre passat. Els impulsors d'una onada de petits somriures veuran aquest dijous el projecte que engloba els trets més atractius dels dos esbossos inicials. Roger Sales assegura que l'únic canvi que han demanat és el color, que volien que fos viu però no estressant pels sanitaris.
Vam incidir molt en això i potser es van quedar les propostes una miqueta com apagades, no? De color, i llavors al revés, no? Vam insistir una miqueta més en potenciar el color, perquè al final, o sigui, ha de quedar algú molt, molt visual que entres i
més diguis, alegre, no?
Clar,
més
que divertit, justifiqui, clar. No? Tot el projecte que hi ha hagut darrere, que justifiqui d'alguna manera, no?
Mentrestant, les activitats vinculades amb l'onada no s'aturen. Aquesta setmana comença una prova pilota a les urgències pediàtriques on es repartiran uns llibrets amb jocs per a nens d'entre 2 i 6 anys dissenyats per l'estudiant de l'UPC, Xavi Anduques. Des de l'onada busquen un patrocinador per poder editar aquests llibrets de forma fixa.
Notícies vespre.
Les defenses de l'exalcalde Manuel Bustos, la seva parella Montserrat Costa i de l'exsecretari general de la Federació de Municipis, Adolfo Moreno, han demanat que la peça 25 del cas Mercuri s'arxivi. Argumenten que les despeses de l'entitat són de caràcter privat. En canvi, les acusacions del Ministeri Fiscal i de l'acusació popular que exerceix Sabadell Lliure de Corrupció mantenen les imputacions. Se'ls acusa d'un possible delicte de malversació de cabals públics quan formaven part de la cúpula de la Federació.
Si el cas tira endavant o s'arxiva, dependrà en bona part de si la jutge creu que els diners de la federació són públics o privats. Com antecedent, ja hi ha la peça 25 bis que va ser arxivada per aquesta raó. Tot i això, la decisió va ser recorreguda i l'Audiència de Barcelona s'haurà ara de pronunciar. Per l'advocat de l'acusació popular, Raúl García Barroso, el criteri podria haver canviat des de l'arxivament d'aquella peça derivada.
I tenim, per exemple, també un exemple que és amb la pròpia sentència del procés, on, per exemple, el Diplocat és una entitat que pot tenir una naturalesa jurídica semblant a la Federació de Municipis, perquè també és privada, però està formada per el seu patronat per persones o entitats de caràcter públic, doncs també l'essència del procés la fica dins d'aquest possible delicte de malversació de caudals públics. Llavors, aquest debat jurídic està sobre la taula. Si és o no la Federació de Municipis, els seus fons són públics o privats.
Entre els investigats hi ha l'exalcalde Manuel Bustos per presumptament haver carregat despeses per un import de 8.500 euros a la federació. Costa ho hauria fet amb 250 euros i Moreno amb 860. També s'investiga el director de la Fundació Axar, José Antonio Cabanillas, ja que hauria rebut, presumptament de forma irregular, una subvenció de 24.000 euros per part de la federació per contractar la presidenta de l'Associació Llatinoamericana de Sabadell, Ligia Gisela Castello. Totes les parts han coincidit en demanar l'arxivament de la part que investiga Santiago Fontbona i l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, perquè consideren que no hi ha indicis per imputar-los per una possible contractació irregular.
La Crida aporta a la Comissió d'Ètica Pública el nomenament del nou tresorer accidental. La formació anticapitalista considera que s'hauria de buscar un perfil més neutral que Josep Abellán, a qui critiquen que fos nomenat com a càrrec de confiança durant els anteriors mandats del Partit dels Socialistes. El portaveu del govern, Pol Gibert, però, considera que aquesta denúncia és una contradicció perquè durant el govern de Serra Cant, Abellán també va ostentar dos càrrecs alhora.
Tot comença quan el tresorer de l'Ajuntament de Sabadell va demanar una comissió de servei per anar a treballar un any al consistori de Cerdanyola. A aquell moment s'inicia un procediment per contractar de forma accidental un funcionari de carrera amb experiència en el sector per cobrir la plaça, mentre es convoca el procediment per substituir l'actual tresorer. El càrrec recau en Josep Abellán, que ocupa un càrrec de lliure disposició, és a dir, de confiança, la qual cosa, per la Crida per Sabadell, li treu la neutralitat que hauria de tenir un tresorer. Ho explica Anna Lara, regidora de la formació.
Creiem que si ve un funcionari de carrera d'aquest ajuntament també és un càrrec de lliure disposició i, per tant, de confiança d'aquest govern, i creiem que no hi ha, que no pot ser, no es poden produir aquests dos fets, no? Que al final tresoreria és un càrrec que hauria de ser d'habilitació nacional i que seria important que la persona sigui sense dependència del govern, no? I creiem que no es dona aquesta situació.
Per altra banda, també denuncien que Avellana està sent investigat en la peça 21 del cas Mercuri. Per tot plegat, han portat el seu nomenament accidental a la Comissió d'Ètica Pública. Per part de l'Ajuntament, el portaveu del govern, Pol Gibert, ha denunciat que es tracta d'una contradicció dels anticapitalistes. Explica que durant el mig mandat de Serracan, Avellana també va ocupar dos càrrecs i que en aquest cas no era per raons accidentals.
Això ens ha sorprès bastant perquè s'ha de tenir en compte que quan la Crida va agafar el govern, o va agafar l'alcaldia, diguem, a mitjans de l'anterior mandat, doncs el que van fer va ser promocionar aquest funcionari de carrera i fent-li acumular dos càrrecs llavors, no? Que era el càrrec de serveis generals i també hi van donar el càrrec de cap de compres, amb la qual aquesta acumulació de càrrecs que ells critiquen actualment, diguem, i que nosaltres fem de manera accidental, ells ho van fer de manera permanent quan en Serracan era l'alcalde de la ciutat.
De totes maneres, Gibert assegura que acataran la resolució de la Comissió d'Ètica. Alhora, ha detallat que ja s'ha iniciat el procés per cobrir de forma estable la plaça deixada pel tresorer.
La meitat dels casos atesos pel servei de mediació durant el 2019 són per conflictes veïnals. Concretament, 122 dels 251 casos gestionats són per aquesta qüestió, sumant-se a conflictes familiars i d'assetjament escolar. Amb tot, s'ha treballat amb 680 persones i dels acords aconseguits se n'haurien beneficiat 7.595. Un 85% dels casos oberts s'han resolt favorablement.
Però el servei de mediació no només atén els casos que li arriben, sinó que també porta aquest tipus de resolució de conflictes als barris. A través de l'anomenada mediació reparadora, una trentena de professionals i entitats del barri treballen en la gestió de conflictes a l'espai públic i als equipaments municipals. De moment, la iniciativa està en marxa a Camp Puiganer i l'objectiu de l'administració local és aplicar-la també a Sant Julià. Jesús Rodríguez és tinent d'alcaldessa de Civisme.
Ja tenim un cas a Sant Julià, que tenim l'associació de veïns, que té un grup de nens que... Bueno, adolescents que es congreguen al costat de l'associació i que generen problemes d'incivisme als comerciants. Avui mateix tenim una reunió de coordinació i els traslladarem que posarem en marxa el servei de mediació perquè pugui parlar amb els veïns, els comerciants i a la canalla aquesta perquè sàpiguin perfectament quins són els problemes que generen els veïns i que siguin conscients i part de la situació la presentin ells mateixos.
D'altra banda, la mediació també s'ha fet arribar a les escoles, on s'han fet 20 accions adreçades a 820 persones entre alumnes i docents. A més de les activitats de conscienciació, també s'ha actuat davant d'una trentena de casos d'assetjament escolar.
Aquest pròxim dijous es presentarà oficialment l'Associació d'Emprenedores Teixint Sabadell. Ho farà en format de networking, amb la finalitat que les interessades puguin compartir experiències i necessitats.
S'hi han inscrit una quarantena de dones. Des de la Junta creuen que responen al perfil de mare. Ho explica la seva presidenta, Paloma Maranós, al Cafè de la Ràdio.
El perfil érem dones principalment entre 40 i 50 anys, la gran majoria havien estat mares, i resulta que la maternitat, per bé o per malament, t'havia marcat la teva professió. Moltes s'havien quedat sense feina pel fet de ser mares, perquè les havien fet fora, perquè no compensava, X. I van decidir emprendre aquest projecte vital a partir de la maternitat.
Però que el perfil s'assembli no vol dir necessàriament que el concepte d'emprenedora no sigui més inclusiu del que sol ser habitual. Les 8 fundadores i membres de la Junta consideren que estan dispersades i necessiten espais de trobada perquè sorgeixin sinergies entre elles.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat més general i comencem parlant de la segona jornada del judici a Trapero i la cúpula dels Mossos. El major reconeix que se sent injustament tractat.
Durant l'interrogatori del fiscal, Miguel Ángel Carballo ha recordat a Trapero unes paraules seves després de l'1 d'octubre davant d'altres Mossos en què hauria dit que la Guàrdia Civil i la Fiscalia podien construir i atribuir als Mossos un delicte de sedició. Trapero ha admès haver-ho dit i ha afegit que la motivació va ser la tristesa enorme que va sentir quan el van acusar de sedició i que estava molt dolgut.
I encara en matèria judicial, el govern espanyol s'obre a la modificació de la sedició i a incloure'n la revisió a la reforma del Codi Penal que durà el Congrés.
La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat que l'executiu portarà el debat sobre la revisió del Codi Penal al Congrés amb l'objectiu de clarificar delictes com el de sedició, entre d'altres. L'objectiu de la reforma del Codi Penal ha dit que és clarificar, però també adaptar certs tipus delictius a la realitat i també a l'època actual.
Moment ara pels esports. La setena victòria consecutiva del Centre d'Esports a la Nova Creu Alta passarà com un dels moments més inoblidables en la vida de Marc Vallalta. El migcampista del filial va debutar a segona B disputant l'últim quart d'hora de joc. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El de Lliçà d'Amunt va substituir Boris Garros en el 79 i li va tocar la difícil tasca d'ajudar a mantenir l'1-0 fins al 94 quan l'àrbitre va xiular al final. Com ha dit el mateix Vallalta, el programa Hotel Suís va entrar en un moment compromès i per això el cos tècnic havia d'estar per la feina.
Em van donar una sèrie d'indicacions, era un moment molt temps de sortir, que estàvem patint molt i bueno, no em van donar indicacions sobre el partit i que bueno, ànims i em van motivar molt bé, però sobretot indicacions sobre el partit que hi havia hagut un canvi de sistema per part del Levante i l'havíem de contrarrestar.
Vallalta té 20 anys i va arribar al club en l'etapa de cadet. Ara té fitxa amb el filial, però està en dinàmica del primer equip en els entrenaments i, de fet, ja va jugar sota les ordres d'Antonio Hidalgo tant en amistosos de pretemporada com a la Copa Federació. Per ell, tot plegat és el resultat de molt sacrifici.
Un període de molt esforç, de molt treball i de molt sacrifici. No ha sigut gens fàcil, però treballant i treballant cada dia, sentint de futbolista, doncs he pogut arribar fins aquí i espero que això continuï.
I avui la plantilla entrenada per Antoni Hidalgo ha gaudit del dia de descans i demà tornarà a la feina pel matí a Sant Oleguer. Diumenge a les 12 el Sabadell jugarà a Paterna contra el València Mestalla.
I a Lliga Nacional el juvenil del Centre d'Esports ha assolit ja les 10 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Els nois de Miqui Lladó, a més, van encetar la segona volta resolent l'assignatura pendent de les últimes setmanes, sumar sense queixar gols.
El triomf per 2-0 sobre la Fundació Esportiva Grama va coincidir amb el canvi del camp B al camp A d'Olímpia, on el Sabadell jugarà a partir d'ara els seus partits com a local. Pere Belmonte va ser l'autor del primer gol arlequinat.
Era un partit trampa perquè veníem de dos empats seguits, també canvi de camp, era com fora de casa per nosaltres i bueno, al principi hem sortit una mica empanats, ens ha costat arrencar però després es tanquen molt i defensen prou bé, però al final començant la segona part hem començat a tope i hem obert el marcador.
El Sabadell es manté segon a 3 punts del líder Barcelona B. A mitja taula viu amb relativa tranquil·litat un Mercantil que va encaixar el segon 1-0 advers consecutiu. En aquesta ocasió, el camp de la Unificació en Bellvitge i la culpa la va tenir la falta de concentració en sortir dels vestidors per iniciar el segon temps. Tot reconeixent aquesta desconnexió, Joan Poc, davanter de l'equip, creu que van mereixer més.
En general, la primera part va ser nostra. Després la segona, doncs vam començar la segona part amb retents que no hauríem d'haver estat i el primer minut ens van marcar i es van vindre amunt i, bueno, els últims 15 minuts vam apretar més amb el cor que amb el xoc. Però, bueno, jo crec que ens mereixíem haver puntuat.
El Mercantil és desè amb 21 punts, 5 per sobre de la zona de descens.
Obrim bloc de futbol sala i comencem amb la segona B.
Era un projecte, entre cometes, de rendiment immediat. Tot i així, no és moment encara de pensar l'any que ve. I jo crec que el primer que hem de fer és mirar objectius a molt més curt plaç, oblidar-nos una miqueta de la classificació, de com està anant la cosa fins ara, perquè la dinàmica no és positiva.
La ruleta russa de jugar amb porter-jugador va tenir una sort dispar per al futsal Pia i el Club Natació Sabadell. Els nedadors van acabar caient per 4-3 a la pista del CUE, la Indústries B.
Abans escoltàvem el tècnic Borja Burgó relatant l'infortuni del seu equip, que va significar la sisena jornada seguida sense guanyar. Ara el club és novè i s'allunya més del play-off. L'entrenador, això sí, ha demanat calma. La sort s'hi va somriure a la Pia, que es va imposar 5-4 amb el gol de Pepe Font, autor de 4 dianes, a 25 segons del final. Pedro Donoso és el tècnic escolapi.
Los partidos son muy ajustados, todos hasta el final hasta el final del partido, los 40 minutos, y bueno, y al final por pequeños detalles. Y bueno, en esta situación estamos, ¿no? Todavía no hemos pisado ni, pues, de los 5 primeros todavía no lo hemos pisado, ¿no? Desde que hemos empezado la temporada. Esperemos que no tardar mucho y porque el equipo está bien y con ganas, ¿no?
La Pia ja sisena a un punt de la zona playoff.
I a la tercera divisió, l'Amics del Pou, Nou Escorial, continua imparable. L'equip dels Marinals és més líder, ara amb 6 punts d'avantatge, després de derrotar 6-3 l'Arrels.
I això que el partit estava per decidir en el tram final, però en uns últims minuts màgics, el conjunt de Fernando Castejón va acabar consumant l'onzena jornada consecutiva sense perdre. Ho explica el capità Cinto Aranda.
La verdad que fueron dos goles muy seguidos, después del 3-2, que marcamos el 4-2 y el 5-2. Y fue así, fue eso, o sea, marcamos el 4-2, sacaron de centro, recuperamos y marcamos el 5-2, que fue así, una jugada rápida.
Ben a prop dels llocs de fases d'ascens, en quarta posició se situa un grup de Raona que no va passar de l'empat a 6 a casa contra el Sant Joan de Vilassar. Miguel Ángel Domínguez va ser l'autor d'un hat-trick.
El objetivo del club es estar en puestos de playoff a final de temporada y para eso se ha fichado lo que se ha fichado, entonces sale mal, sale a poco.
Els homes d'Isma Quirós visitaran aquest dissabte el Vacarisses, mentre que el Nou Escorial jugarà a la pista de l'Estel Vallxeca.
I repassem altres qüestions en format més breu. A la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, sofert triomf del Global Bàsquet a la pista del CUE, el Salto Vera Vera, per 33-34.
En tot el primer període, el conjunt d'Òscar Trigo n'hi va notar i al descans tan sols havia fet 12 punts. Al final, desenllaç feliç amb una cistella a última hora de Sergio Gómez Faso.
A falta de 2 segundos, para ser exactos. Sí, victoria muy sufrida. La verdad es que un partido bastante malo por nuestra parte, sobre todo el primer cuarto.
El Global es manté 5 a la taula. Aquest dissabte a les 5, els sabadellencs visitaran la Beconsa Basket Miferrol, segon classificat.
En atletisme, la meteorologia va respectar la 5a edició de la Llanera Trail, que es va celebrar durant la matinal de diumenge.
Un fet que ha agraït a l'Hotel Suís David Fernández Oliver, membre de la UES i organitzador de la prova, fent també una valoració més que positiva a nivell de participació.
Vam quedar 693, però bueno, valoració molt, molt, molt positiva l'haver-nos quedat això, sigui 1 o sigui 7 o 700, la valoració és positiva perquè hem tingut un increment important respecte a la versió de 2019.
A l'Europeu de Waterpolo de Budapest, la selecció espanyola femenina ja és a les semifinals, després de desfer-se de Grècia als quarts per 9-12.
La portera Laura Estera ha jugat tot el partit, Judith Fork ha fet un gol i Maika García n'ha fet 2. A les semifinals de dijous, les de Miki Oka es veuran les cares amb el vencedor de l'Hongria-França, que està en joc ara mateix. Demà serà el torn per la selecció masculina, amb el porter de l'Estrelpool, Edu Lorrio, a les seves files. Seran els quarts de final contra Sèrbia a partir de 6:45 de la tarda.
La Titan Desert arriba al seu 15è aniversari i, aprofitant l'efemèride, ha creat un nou format que inclourà 3 edicions per primer cop, que tindrà lloc durant l'any a l'Aràbia Saudita, al Marroc i Mèxic. A Aràbia no es perdrà la cita el sabadellenc Santi Ramos.
Serà el 9è cop que disputi la cursa ciclista i que també per primer cop tindrà lloc en el país asiàtic. El nomenat Titan Legend Platinum, pels 5.000 quilòmetres acumulats a la prova, reconeix que serà una incògnita el recorregut amb el qual es trobaran els participants.
Personalment hem estat estudiant el Dakar fil per randa perquè és el mateix terreny on han estat corrent ells, i la veritat és que jo personalment he vist molta pedra, ho heu vist que han pinxat moltíssim, moltes pinxades, amb bicis diferent, però bueno, crec que pot ser més àrid potser el terreny, molta pedra, molta muntanya, i bueno, aviam el que ens trobem, però sí, clar, som novells allà tots.
La prova tindrà lloc entre el 29 de gener i l'1 de febrer. A l'abril també es farà l'edició tradicional del Marroc, moment en el qual, en principi, deixarà de participar la dura prova del desert Santi Ramos.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Minut per 8:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 21 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a partir de les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.